Avui es compleixen 5 anys de les eleccions al Parlament de Catalunya més estranyes dels últims anys. Les va convocar l'Estat espanyol en l'aplicació del famós article 155 de la Constitució, després dels fets de l'1 d'octubre d'aquell mateix 2017. Aquelles eleccions, a Catalunya, les va guanyar Ciutadans, tot i que el govern el va formar, mesos més tard, després d'una llarga negociació, Junts i Esquerra. A Sant Cugat, en canvi, el resultat va ser diferent. A la ciutat, les eleccions del 21D les va guanyar Junts, amb 15.000 vots, quasi un 30%, mentre que Ciutadans va ser la segona força més votada, amb 11.000 vots i el 22%. Cal recordar que aquelles eleccions forçades es van celebrar en un dia laborable, era dijous, i tot i això, la participació va ser de rècord. A Sant Cugat van votar el 87% del cens, 5 punts més que la mitjana catalana, que va ser del 82%, i també va ser una de les més altes de la història. Per recordar l'efemèride, ha vingut a Cugat Mèdia el santcugatenc Miquel Urmaneta, llicenciat en periodisme i doctor en comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona, que va fer la seva tesi doctoral precisament de les eleccions del 21D del 2017. Ho va fer analitzant el fenomen de les fake news que va envoltar aquella cita electoral. Benvingut, Miquel.
Moltes gràcies.
Què et va treure de les eleccions del 21D del 2017 per fer-ne la tesi electoral?
Doncs jo estava fent una tesi doctoral ja en aquell moment sobre un altre tema, una mica diferent, però també era opinió pública, també era una anàlisi sobre Twitter, i llavors el fet de que estiguessin succeint aquestes coses, o sigui, aquesta conjuntura política tan excepcional, no? Va ser, d'una banda, jo en tenir, diguéssim, com les ulleres correctes, perquè ja estava estudiant l'opinió pública, podia percebre o m'interessava més perquè ja estava en el tema, això d'una banda. D'una altra banda, havia estat seguint el que havia passat a Estats Units, el que havia passat a Gran Bretanya, no? Una mica allò que es va anomenar en aquell moment, ara ja no es parla gaire, de l'era de la postveritat, no? Vull dir, per què havia sortit Trump, com és que els anglesos, no? La gent del Regne Unit havia aprovat sortir de la Unió Europea, si havien sigut mentides, si sí, si no. Llavors, doncs, unes paraules de la Soraya Sáenz de Santa María, en aquell moment vicepresidenta del govern espanyol, que parlaven del procés com un fake en toda regla, producto de la postverdad, per mi, en aquella conjuntura, va ser com una provocació massa important. També un risc, perquè jo pensava, bueno, si faig aquesta tesi i finalment surt que sí, clar, com us podeu imaginar, jo tinc la meva opinió sobre tot això, clar, i parlar sobre Anglaterra i el referèndum del Brexit, per bé que som europeus, i jo a favor, diguéssim, del projecte de la construcció europea, no? No deixa ser una cosa que et cau una mica lluny. I Trump, és veritat que és el país més important del món, els Estats Units, i que hi ha gent que diu que tots haurien de votar el president dels Estats Units perquè tots ens toca, no? Això és veritat, no? Però no deixa de ser també un cas una mica llunyà, on jo tinc uns certs sentiments, però lògicament no tan forts com aquests, no? Llavors, pensant que la investigació acadèmica, que la recerca en ciències socials ha de ser útil, hem de parlar de coses que veritablement ens importen, perquè si no al final la recerca, la universitat, acabaria sent un reducte de gent que està interessada en coses que la majoria de ciutadania no ni li va ni li ve. Doncs vaig pensar que era bueno, com una ocasió claríssima per investigar aquestes eleccions que estaven succeint en aquell moment en directe.
Mm-hmm. Molt bé. I per tant, ho has mig insinuat, has fet un petit spoiler quan
ai,
parlaves. No, en cap cas, no, ho deia en broma. En el sentit de que a tu la conclusió que vas treure és que no es pot comparar el procés en el sentit de, igual que el que va passar del Brexit i el que va passar amb Trump, a nivell de postveritat o no?
La meva conclusió és que el concepte de postveritat és massa limitat com perquè serveixi per gaire. Uh-huh. I que al final, o sigui, la postveritat el que diu és aquest clima social, no? Aquest clima on les emocions incideixen més que els arguments racionals a l'hora de conformar els corrents d'opinió. Llavors, des d'aquest punt de vista, portem amb l'era de la postveritat, però molts anys.
Anava a dir, és que ara, no, amb aquesta descripció, les eleccions, no? La comunicació política, bàsicament,
a més,
és això.
A més, clar, llavors, també aquí hi ha un altre tema, que és reivindicar les emocions. És a dir, les emocions no són dolentes, o no tenen per què ser-ho. A vegades ens juguen al nostre favor, per dir d'alguna forma, i a vegades en contra. Però no és quelcom que haguem de treure, ni tampoc que haguem de sospitar, diguéssim, com sistemàticament, no? Llavors, clar, des d'aquest punt de vista és que el que explica els resultats de Trump, del Brexit i les eleccions a Catalunya i una mica totes, no és la suposada indiferència dels ciutadans, dels electors, respecte a la veritat, respecte a que els candidats, els seus líders, menteixin o no, sinó a altres fenòmens, una mica més complexos. Llavors, d'alguna forma, la postveritat, ella mateixa, és postveritat. És una explicació massa senzilla que ha triomfat perquè ha apel·lat a un sentiment, no sé, de bonisme, mig indignació, mig no sé què.
Anem una mica més a la concreció. O sigui, ens van manipular, d'alguna manera, perquè votéssim o bé cap a un costat o cap a l'altre en aquelles eleccions. El que era evident que aquelles eleccions van ser molt polaritzades, no? És a dir, gairebé era com una mena de referèndum, tot i que van voler evitar-lo, gairebé era un referèndum, i es va votar molt polaritzat, gairebé, si estaves a favor d'una cosa o de l'altra. Però ens van manipular, tants uns com altres, perquè votéssim cap a un costat o cap a l'altre?
Home, jo el que diria és, aquestes eleccions van ser molt polaritzades perquè vam voler que ho fossin, diguéssim, d'alguna forma. I aquí també hi ha com un... O sigui, d'una banda...
Qui ho va voler?
Aquesta... Segons el meu parer, això forma part, diguéssim, com de la proposta independentista. No ens deixen fer un referèndum. Ara el farem amb unes eleccions autonòmiques legals, per dir d'alguna forma. Però és veritat que totes les forces van assumir aquest marc. Mm-hmm. Igual que l'independentisme en cap moment es va plantejar no acudir a aquests comicis, que podia haver estat, perquè podia haver... considerar que eren il·legítimament convocats. Doncs no, es va acudir, i la lectura va sempre aquesta, una mica perquè així ho vam voler, no? Uh-huh. Al final jo crec que tothom treia bastant rèdit d'aquesta confrontació, començant pel partit que va guanyar les eleccions, Ciutadans, que va, diguéssim, com explotar al màxim la concepció de que això, no?, que Catalunya és un país partit per la meitat i que els independentistes han sigut qui han trencat aquest país per la meitat, no? Uh-huh. Realment, no és un país trencat per la meitat, perquè no són dues comunitats que estiguin aïllades, ni molt menys, i tampoc són dos comunitats, diguéssim, no? Ni està trencat ni està trencat en dos, perquè... A banda, diguéssim, dels favorables o no, o contraris a la independència, hi ha un grup que és molt nombrós, que arriba a un 45% de la població, que el que vol és un acord entre Catalunya i Espanya per més autogovern. I aquest gran centre, que no arriba a la majoria, però que i a part és que es manté, el 2015 era 45%, o al voltant, no? El 2016, el 2017, el 2008, no? Estava com orfe. I potser ara això és alguna cosa que està canviant. Llavors, en el sentit, en la mesura que el sistema de partits, que l'art parlamentari, reflecteixi millor les preferències dels ciutadans, hi ha més representativitat, i això afavoreix a la democràcia, que està tan malmesa, d'altra banda.
Mm-hmm. Molt bé. Parlant de desinformació o de fake news, etc. N'hi va haver més al voltant, els dies previs al 21 de desembre, diguem, de fa 5 anys, o n'hi va haver més, direm, durant el previ a l'1 d'octubre, o en el post-21D? És a dir, o és una cosa que sempre n'hi ha hagut en el voltant del procés, direm, s'ha aprofitat i hi ha forces que fan servir aquesta desinformació o fake news per utilitzar-ho.
Jo crec que hi ha hagut desinformació una mica per totes bandes, a favor i en contra, diguéssim, o sigui, els dos bàndols van fer servir aquesta eina per desacreditar a l'altre. Per intentar respondre a la teva pregunta, És que és molt difícil de respondre, perquè el que és difícil és saber realment la quantitat. O sigui, se sap que n'hi va bé, però no se sap ben bé la quantitat, i ni tampoc, ni molt menys la incidència. Perquè veure la traçabilitat entre, d'acord, tu has vist aquest contingut i això ha fet que tu votessis tal, i d'altra banda, que al final les fake news a favor de l'unionisme reverberen a les echo chambers dels unionistes, dels constitucionalistes, i també l'altre. Llavors, per tant, és més reforçar els convençuts, en realitat. I al final, a les echo chambers, pròpiament hi ha poca gent, pel que sembla, en general. El que passa és que aquests també són els més motivats. I, per tant, doncs, pot ser que també tinguin com una influència més enllà de la pròpia echo chamber, no? O sigui, tot és com molt complicat. I jo crec que s'ha sobreestimat un pèl, en realitat.
Jo recordo, per exemple, tu has dit que estaves estudiant el Brexit i tal, suposo que has vist el documental de Google Analytics, o no, com es deia l'empresa aquella?
Cambridge Analytica,
que parla, no?, parla del Trump i del Brexit. Mm-hmm. I hi ha l'exemple aquell que posa d'un poble d'Anglaterra, el qual ramader, que està sortit d'Europa, l'hauria enfonsat, i a base de bombardejar amb notícies de Facebook van acabar votant a favor del Brexit, i dius, hosti, però si això us perjudicava, no? Però van aconseguir donar-li la volta,
sí,
no? Agafava com un cas com molt, molt, molt,
sí,
concret, no? Diguem, aquí vas trobar algun fenomen similar a aquell, aquí, en el 21D, en la teva tesi, diguem, en la investigació que
no,
vas fer.
No tant. A més, que just en aquest cas, que sí que n'estava el cas, i a més, aquesta periodista de The Guardian té una TED Talk, doncs, que en seu moment va ser com, bueno, es va citar bastant. Jo és que crec que... O sigui, no estic segur que realment es pugui fer aquest tipus d'afirmacions tan rotundes, no? O sigui, les ciències socials realment ens ajuden molt, però sempre s'ha de ser com molt cautelós, parlar de causalitat, no? Va passar això i per això va passar l'altre... Jo crec que s'ha de ser com molt cautelós. No, jo crec que lo bo del procés, i també una mica la seva feblesa, va ser que va ser un projecte, un moment d'il·lusió col·lectiva. Que jo no sé si s'hagués materialitzat la independència, igual ens hagués portat a una situació econòmica doncs molt difícil, potser. A mi tot això se m'escapa, i a més en un entorn com el que tenim, després de la pandèmia, després de... ara amb aquesta... en aquest context econòmic advers que ve en part per la guerra d'Ucraïna. Jo què sé, és molt difícil saber realment què hagués passat, no? No sé.
Precisament, volia acabar amb la pregunta, o sigui, que més o menys intueixo per on pot anar, com que les ciències socials, diríem, no hi ha tant causa-efecte, no? Costa molt de determinar. Primer, crec que, per tant, és el caldo de cultiu perfecte per fer córrer mitges veritats, és a dir, no mentides, sinó mitges veritats, que són les ideals, perquè en aquest d'allò de dir, bueno, és que no pots dir exactament si això ha influït o no, tu la llences i ja ho veuràs, no? Com es pot evitar fake news, manipulació, mitges veritats en general, però en aquest cas, en torn d'unes eleccions que és on prenem decisions i on es prenen, on, bueno, la pròpia victòria,
sí,
de Trump, no?, demostra el que pot passar, no?
Jo crec que, d'una banda, cada cop hi ha més projectes i hi ha una divulgació més gran sobre eines de verificació. Hi ha aquestes organitzacions que es dediquen a verificar. Per tant, cada cop estem més alertats, cada cop tenim més eines per contrarrestar peces concretes de desinformació, no? Això és com una gran notícia i és una via per sortir-se'n. I després jo crec que hi ha una part com ètica, en el sentit del comportament individual, que en part consistiria com la moderació, no? No sobrereaccionar davant d'estímuls, no? O sigui, aquest punt entre l'acció i la reacció, entre l'estímul i la resposta, aquest espai, eixamplar-lo una mica. És un espai que també és com la nostra intimitat, és la nostra llibertat també, no? O sigui, ens volen distrets, ens volen atabalats, ens volen sobreexcitats, ens volen saturats d'informació, ens volen indignats. Jo crec que faríem bé, una mica tots plegats, en calmar-nos. I és veritat que passen coses greus que mereixen la nostra indignació, però només després d'haver-les reflexionat, si de cas.
Mm-hmm. El que està clar, diríem, és... que la responsabilitat per evitar les fake news el que és en la persona per esquivar-les, no tant que no existeixin i que no d'allò. Això sembla gairebé una batalla perduda, no? És a dir, que no se'n facin.
Clar.
No, jo crec que si hem de fer molt l'esforç, és a dir, el que sí que és cert és que la sensació és que el ciutadà ha de fer molt l'esforç, l'hem d'educar perquè no se les cregui, no? I perquè verifiqui, etc. Clar, però genera un esforç que la gent, si ja li costa llegir notícies, ja li costa estar informat perquè importa un temps, si a sobre les ha de verificar, ostres, jo crec que el ciutadà mitjà, no els que ens dediquem a la comunicació, que són el ciutadà mitjà, no ho pot assumir. I això també és una cosa de que qui crea aquestes fake news ho sap i per tant se n'aprofita. Però clar, és que sembla ser que l'única... Clar, en un lloc de llibertat d'expressió no pots prohibir segons què, no? Per tant, has de ser tu responsable i no et creure tu, no?
En part sí, l'última frontera sempre som nosaltres i jo fem bé en assumir la nostra responsabilitat. Això no vol dir que altres actors de l'esfera pública no tinguin la seva responsabilitat. Llavors, en part els polítics jo crec que tenen molta, perquè al final, o sigui, el problema en bona part no és la desinformació de no saber qui, sinó la manipulació que ens ve de la classe política. Això, o sigui, per tant, doncs... aquí ja no són una gent obscura, un laboratori, un hangar on hi ha mil de programadors que tots són russos i que ens envien uns bots i no sé què. O sigui, és veritat que això existeix, però el que impacta més a l'esfera pública i a l'opinió pública són els discursos mediàtics i de les elites polítiques vehiculats per mitjans, no? Per tant, doncs, i després també les plataformes no... han de ser conscients, les plataformes digitals de continguts, no? Han de ser conscients de la seva responsabilitat i el seu impacte a la conversa pública, no? Per tant, o sigui, aquí les culpes, diguéssim, o les responsabilitats estan molt compartides. Uh-huh. Però és veritat que al final un ha de pensar, bueno, i jo de què sóc responsable?
Uh-huh. Molt bé. Doncs crec que amb aquesta frase acabem la mar de bé. Moltíssimes gràcies, Miquel Urmaneta.
A vosaltres.
Urmaneta, doctor en comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona, Sant Cugatenc. Merci per recordar aquest 21D que realment ha passat a la història.